Ràdio Estel. Són les 10 de la nit.
Espurnes, un tast diari de poesia, amb Carme Catà.
És dels últims poemes que he fet i dedicat a un nen emigrant. Bressol de mar. Era la platja coronada de núvols llargs i color fosc i un mar de tacte de pell aspre. Dins les entranyes d'una onada, un nen, fugit de guerra i fam, cercant belles clarors de lluna, empresonades dins d'un temps d'injustícies i de llàgrimes. Amb un coixí de blanca escuma, damunt d'un llit de sorra i sal, reposa un cos de criatura tendre, tendre fruit, sense llibertat.
Espurnes, un tast diari de poesia, amb Carme Catà.
Ràdio Estel.
Lift a McKay, a rogue, your face, brooding over the old disgrace.
Cada divendres a les 10 de la nit, El Penalti, per parlar del Barça amb Miguel Ángel Ruiz i Cecília Martínez. El Penalti, més que un club, més que un programa. Cada divendres a les 10 de la nit a Ràdio Estel. Programa patrocinat per Aquarela Music Restaurant, Design Created, Pub Kennedy, Restaurante Noni i Ajuntament de Canyelles, al Garraf. Del 12 al 16 de juny descobriràs molts dels tresors de la Itàlia del Sud amb el Club Més Amics. Vine amb nosaltres a conèixer la Puglia i Basilicata. Coneixerem Metaponto, Brindisi, l'Abadia de Cerrate, Lecce, Alberobello i molt més. Del 12 al 16 de juny, la Puglia i Basilicata amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació i reserves al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
Ràdio Estel.
Les passions segons Rafael Argullol. Un espai per gentilesa de Catalunya Ràdio.
Les passions segons Rafael Argullol. Un espai per meditar sobre les pulsions que belluguen el món. L'amor, l'amistat, la ira, el mal, el passat. Les passions, segons Rafael Argullol. El moment que buscàvem per fer una pausa i asseure'ns a parlar-ne. Amb Rafael Argullol, en conversa amb Fèlix Riera.
Avui, l'amor.
Quand on a que l'amour à s'offrir en partage au jour du grand voyage qu'est notre grand amour. Quand on a que l'amour, mon amour, toi et moi, pour qu'éclate de joie chaque heure et chaque jour. Quand on a que l'amour pour vivre nos promesses sans nulle autre richesse que d'y croire toujours. Quand on a que l'amour pour meubler de merveilles et couvrir de soleil la laideur des faubourgs quand on n'a que l'amour pour unique raison, pour unique chanson et unique secours quand on n'a que l'amour.
Bé, avui parlem, Rafael Argullol, de la passió de passions, probablement, que és l'amor com a passió, amb la línia de que, probablement, de totes les passions, del poder, el joc, l'odi, el crim, la creació, sigui l'amor el que ha acabat absorbint la imatge del que és la passió. És a dir, com si l'amor, d'alguna manera, estigués directament lligat això que denominem la passió, entesa com a pulsió i alhora com a sistema de possessió i de destrucció, i que de totes les passions probablement és en l'amor on d'una manera més natural batega aquesta pulsió humana que denominem les passions. Tu creus que l'amor és de totes les passions la que sintetitza d'una manera més directa aquesta relació tan paradoxal que es produeix, com per exemple en l'amor, on posseir és alhora obtindre i destruir?
Sí, jo crec que sí, perquè l'amor s'ha convertit en el paradigma de les passions, en la passió més universal. Jo crec que està justificat per un fet, i és que de la mateixa manera que les diverses passions probablement agrupen sectors de la població determinats, cada un una minoria, cada un amb la seva inclinació, la passió amorosa afecta pràcticament a la totalitat de la població. I això no és únicament a la nostra època, que és una època que moltes vegades hem dit que està molt dominada pel sentimentalisme i per l'emocionalisme, sinó que autènticament la passió amorosa probablement ha estat la més universal des del món antic, des de que tenim coneixement de la passió, o s'ha reflexionat, o s'ha exaltat, o s'ha cantat la passió. De fet, el que podria ser la poesia amorosa és el tronc central de la història de la poesia. Això no vol dir, no obstant, que el mecanisme que actuen a la passió amorosa no siguin molt semblants als mecanismes que actuen amb altres tipus de passió. I l'escriptor que potser ho ha analitzat més, això, a l'època moderna, és Balzac, que va fer un enorme fres narratiu anomenat la comèdia humana, que en realitat tenia com a centre vertebrador expressar o analitzar diverses passions. Aleshores, a la comèdia humana un pot trobar des de la passió de la música, la del cant, la de la dansa, la de l'amor, la del joc, la del crim. I Balzac era bastant partidari d'indicar que els mecanismes eren similars, però és evident que la població, els oients, els lectors, la passió que més identifiquen segurament de manera directa és la passió amorosa.
Sí, en aquest sentit és interessant també associar la idea de passió a la idea de la paradoxa, no? En el sentit de que amor-odi, autosubmissió conqueridora, ceguera que veu, enfermetat desitjada, presó voluntària, dolçor de martiri, és a dir, tot paradoxes que sense aquestes paradoxes no es pot explicar aquest sentiment humà, no?
Aquestes paradoxes han estat presents sempre, i això és el que ha donat el prestigi i al mateix temps ha donat la maledicció a la passió amorosa. Un exemple bastant curiós i divertit és que quan el gran escriptor francès André Malraux, que va ser ministre de Cultura de Charles de Gaulle, va viatjar per primera vegada a Xina per recollir materials pel que seria la seva novel·la La condició humana, ell anava parlant d'amor entre els seus interlocutors xinesos i no entenien la paraula. Estem parlant del primer terç del segle XX. No entenien la paraula perquè ell després va esbrinar que en realitat pels seus interlocutors, que eren de classe mitja o classe mitja alta, il·lustrada de Pequín o de Xangai, Hi havia dos canals completament diferents. El canal de l'amor conjugal, que ells no l'anomenaven així, estava vinculat al matrimoni i al patrimoni, i després hi havia l'erotisme lligat a les cortesanes, etc. Però aquesta unificació de l'amor que s'ha fet a Occident a través de l'herència cristiana i a través de l'herència romàntica, els xinesos que va trobar amb el Ro no aconseguien saber de què es parlava. I des dels temps antics hi ha hagut aquesta doble vessant que has indicat tu i que explica les contínues paradoxes al moment de descriure l'amor, fins i tot a la poesia amorosa, que sempre s'utilitzen. I ja pels antics està, per exemple, enamorat era una cosa que elevava l'home a la qualitat de Déu, però l'elevava a la qualitat de Déu per després caure. Per tant, entre els savis antics o la cultura grega mateixa, es deia, sí, si tu estàs posseït per l'amor, estàs en una condició superior provisionalment, però és una condició superior molt perillosa. Plató és el que ho va indicar millor, perquè va identificar l'enamorament amb una de les formes de deliri, junt amb la profètica, la religiosa i la de l'inspiració poètica. I aleshores, clar, era un deliri que proporcionava, mentre es produïa, un coneixement especial, però al mateix temps aquell que tenia aquest deliri estava exposat a totes les dificultats possibles. Per això hi havia una translació molt popular que s'ha heredat a través dels segles, que és la de Cupid, la de l'angelet sec, que dispara les fletxes i a qui li toca és com si sigués un elegit, però pot ser ràpidament un elegit per la ruïna.
Sí, en el cas de Cupid és veritat que llença fletxes, però també és veritat que sol en llença una amunt dels enamorats, no els dos. Per tant, és una fletxa que condena un en relació a l'altre, perquè una de les coses interessants, i això es veu molt bé en l'àmbit de la literatura, la passió no necessita d'un altre. No. És a dir, es pot desenvolupar d'una manera individual.
De fet, ara que al·ludia Plató sempre deia, i els pitagòrics i tots, que el déu era l'amant, no l'amat. I de fet l'amat no ha jugat cap paper a la història ni de la passió ni a la història de la poesia. Realment, qui ho passa molt bé i molt malament, qui està sotmès a estats extrems, és l'amant, que és el que és actiu. L'altre, en efecte, la relació amorosa, fins i tot la màxima passió amorosa, pot ser perfectament asimètrica, on un dels dos components està completament exaltat i l'altre component pot ser merament passiu i seguir, però no està determinat per allò que està succeint.
Un dels temes que probablement, quan tu parlaves de Balzac i, per tant, de l'àmbit de la literatura o de Malraux, és evident que la literatura ha construït la passió com un ideal, en el que convertís una espècie de mirall en el que els esprits més romàntics, els més idealistes, es poguessin d'alguna manera observar. Jo l'altre dia, intentant a la meva biblioteca veure, vaig fer-me una pregunta, és quin seria el llibre que jo, dels que jo he llegit, òbviament, que jo consideraria el paradigma, la quintessència o la proporció àurea del que diríem un llibre sobre la passió com a amor, no? I arribava a la conclusió que Les cròniques italianes de Stendhal, perquè té un aspecte molt important en aquest llibre, i és que està basat en fets reals, no? com diríem ara quan veiem algunes pel·lícules, és a dir, en aquest llibre s'expliquen d'una manera molt ben definida, això sí, des de la perspectiva dels italians, com és i com funciona en el segle XVII i XVIII les passions.
El que succeeix és que la passió, com dèiem fa un minut, té una perspectiva positiva i negativa al mateix temps. Entre els escriptors antics, estar sotmès a la passió amorosa podia ser vist com una cosa realment molt desequilibrant. Els estoics, els epicuris, etc., el que et deien és... Els epicuris et deien gaudeix de la vida, però no quedis atrapat en una passió amorosa. Els estoics ja t'aconsellaven directament anar més enllà de la passió amorosa. El que succeeix a l'època moderna, torno a repetir, en gran manera herència cristiana, i això es troba ja a la poesia trobadoresca, és que l'amor es converteix en el territori en què, d'una manera més privilegiada, es pot sublimar la recerca de transcendència per part de l'home. Aleshores, per exemple, Stendhal té la gràcia de barrejar, jo crec, dues tradicions respecte a l'amor molt dinàmiques i gairebé, diríem, les més creatives d'Europa, que és la creació francesa com a autor i la creació italiana com a experiència vital, que fins i tot el va portar a elaborar aquesta mena de desmai, aquesta mena de commoció davant de la bellesa i de les obres d'art que es coneix com la síndrome Stendhal. No? Aleshores, Stendhal, jo estaria d'acord amb tu que sap fer confluir aquestes dues tradicions extraordinàries que són la italiana i la francesa. Ara, gairebé contemporani, una mica abans de Stendhal, el que és curiós és veure l'exemple de Goethe, perquè Goethe, amb la seva novel·la de joventut, el Werther, és el que aconsegueix, que es converteix en el que ara diríem un best-seller europeu, converteix l'amor romàntic i la sublimació de l'enamorament en una mena de gran fenomen europeu, fins a un punt que ara sembla xocant que allò que es deia el Werther anava a missa directament. El Werther anava amb una jaqueta groga i la joventut de l'època es va comprar jaquetes grogues. I el que és més greu, Werther es va suïcidar i va haver-hi una gran epidèmia de suïcidis.
Carlota, adiós.
Però Werther va ser una mica com la gran imatge de l'amor romàntic sublimat. Ara bé, el propi Goethe, anys més tard, precisament després de les dues grans experiències del viatge a Itàlia, de l'estància a Nàpols, a Roma, quan va viure realment l'amor carnal i l'amor sensual, no aquest amor encarcarat d'una cort provinciana, com era de la Weimar, sinó va veure realment una ciutat que estava amb el màxim de la seva exaltació sensorial, que era Nàpols. Roma també, però Nàpols, al segle XVIII, que és el que van viure Goethe i Mozart, era una ciutat extraordinària, potser junt amb París, la ciutat més important que hi havia a Europa. Aleshores, l'experiència italiana de Goethe el va portar a una profunda variació del sentit mateix de la passió amorosa. I aleshores el Goethe més adult introdueix, junt amb el que seria la passió amorosa romàntica, introdueix una vessant matisada més sensorial, més complexa, que és molt interessant veure aquestes dues etapes. No?
El que passa que, en el cas, diguéssim, de l'Stendhal amb les cròniques italianes, un dels aspectes que jo et comentava que valia la pena incidir és que l'autor construeix les seves històries des de fets reals. Són documents que ell va trobant en el seu viatge a través d'Itàlia i que ell després, amb la seva ironia, amb la seva delicadesa literària, hi va contrastant, va fent com de contrapunt, però en definitiva, quan els llegeixes, és com un fresc de les passions humanes amb una delicadesa que sorprèn com estan, diguéssim, desenvolupats no solament per ell, sinó pels documents de l'època. Per això, crec que una de les coses que val la pena, diguéssim, jo crec que subratllar, és aquesta idea de que la passió esdevé en la literatura un ideal, cosa que probablement en l'àmbit de lo quotidià, de lo més prosaic, avui, per exemple, la passió es considera una cosa probablement no políticament correcta.
A veure, esdevé un ideal i un contraideal al mateix temps. O sigui, és un ideal amb la tradició que et deia posterior als trobadors, a tota la línia dels trobadors que fins i tot arriben a parlar de la dona angelicata, de la dona àngel, etcètera, etcètera. Sí, és veritat, i això arriba fins als romàntics. Trobem molts exemples d'escriptura romàntica, Hölderlin, Novalis, Keats, etcètera, en què la dona que es canta és un ideal angèlic. Però adona't que al mateix temps que es genera l'ideal angèlic, sobretot a partir de finals del 18 i del 19, es va construint el contraideal, que seria el de la fam fatal. El contraideal demoníac d'aquest ideal angèlic, no per això menys subjugant i no per això menys fascinant. I en aquest sentit, la dona fatal també és un ideal de dona, però situat en un terreny molt més, diguem-li, molt més violent i molt més contradictori per l'home. I això ens porta directament a una de les grans protagonistes de la narrativitat del segle XX, que és la dona fatal del cinema.
Claríssim.
Que és la simètrica de la dona àngel, amb els dos casos adorada, però una adorada per ser inaccessible per la seva puresa, com la Laura de Petrarca o la Beatriu de Dante, i l'altra adorada perquè, en el fons, és inaccessible per seu caràcter demoníac i diabòlic. Però són complementaris. I, de fet, els grans directors de l'època clàssica del cinema negre combinaven sempre molt bé dosis d'una i de l'altra. I amb això era molt genuïna els personatges que encarnava Rita Hayworth. Que, per una banda, tu veus la cara de Rita Hayworth, veus els seus ulls, i són ulls fins i tot d'un cert... d'estar com desemparada, d'estar com en un món eteri i suspens, i al mateix temps és l'encarnació de la dona fatal. Was the time I starred for Minsky. You're looking at a former stripper, but before I unzip one zipper, I want it known I was quite the artist, but the intellectual kind. Bé, això seria la passió com a autodestrucció, no? Ara, quan parlaves de cinema, jo, fent també el mateix exercici, però en l'àmbit del cinema, veia l'altre dia, o tornava a recuperar, una pel·lícula meravellosa del Mizoguchi, que és Utamaro i les seves cinc dones. Des del meu punt de vista, una de les grans obres mestres d'aquest director, no precisament la més coneguda. Director, per altra banda, que es va refugiar gairebé tota la seva obra en l'àmbit, diguéssim, de les relacions humanes i, sobretot, de l'amor. I en aquesta obra es produeix un fet molt interessant, i és que aquest personatge, que és un pintor que va existir, en veritat, al Japó, crea una obra sobre la pell d'una noia. Aquesta noia té una relació amb un altre company seu, diguéssim, de la història, i aquesta dona traïciona aquest company i, com a conseqüència, aquesta dona és assassinada, morta, i mor alhora la dona, l'amant, però també mor, diguéssim, l'obra d'art, la creació, diguéssim, d'aquest pintor. No? Hi ha una obra paral·lela a la literatura occidental, meravellosa, una novel·leta molt breu, que és l'obra mestra desconeguda de Balzac,
sí,
a la qual la recerca de la perfecció, l'enamorament, l'amor sublimat i la destrucció de l'obra van junts, que es presta molt per analitzar precisament la qüestió de les passions al terreny de la creació artística. No? Però és molt paral·lel amb aquesta obra que estàs dient a Japó.
Hi ha un altre aspecte, i és com la nostra actual època situa probablement la passió com una disfunció, com una alteració, no com un bé, no com una cosa donada pels déus, sinó tot el contrari. És a dir, una qüestió més pròpia de la psiquiatria o de la medicina, en el qual probablement, seguint en l'àmbit del cinema, hi ha una pel·lícula divertida menor que es diu Don Juan de Marco, que va produir el Francis Ford Coppola, de Jeremy Levin, amb el Johnny Depp, el Marlon Brando i la Faye Dunaway, en el que un personatge és posat en un centre, en un manicomi, perquè es considera que és el Don Juan, el Don Juan de Byron, el Don Juan que tots tenim en el cap com a estereotip, diguéssim, del gran conqueridor dels favors de dones que en principi no tindrien que caure rendides a la seva taranyina. No? En aquesta pel·lícula aquest personatge entra en aquest psiquiàtric i és ell el que acaba curant els metges que han perdut la passió i que ell els hi retorna aquest estat tan positiu, fins a tornar-los a una espècie de tornar-los a posar en ordre amb la vida, no? Tu creus que en aquests moments la passió no és un sentiment modern?
Jo crec que la passió com a moviment particular existeix com a totes les èpoques. El que succeeix a la nostra és que la passió no és vista des d'un punt de vista popular com un element central, però jo crec per una raó molt concreta. I és que la passió està unida al desig i el desig està unit a l'utopisme. O sigui, a les èpoques en les quals es desenvolupa molt una perspectiva utòpica. Per exemple, quan parlàvem de l'amor trobadoresc o de l'amor tal com s'expressa el Dant o Petrarca, és clar que allà hi ha un horitzó d'una vida perfecta, que el Dant anomena vita nova, vida nova, que és un horitzó utòpic, utopista. Fins i tot quan Casanova, que és un gran amant, al contrari de Don Joan, que és un gran acumulador, Casanova és un gran amant, Casanova té un horitzó utòpic, que és l'horitzó il·lustrat. Abans també parlàvem de l'horitzó romàntic. Una època com la nostra, on s'exalta poc l'utopia, o més aviat ja por a l'utopia, aleshores el que seria el desig, amb el sentit més ampli del terme, és vist amb reserves, és vist com alguna cosa que desequilibra el que, dit de manera molt prosaica, seria la llei d'oferta i demanda, que és la vida quotidiana. Perquè amb aquesta vida quotidiana entesa com a oferta i demanda, la introducció d'un element passional a la força porta a un desequilibri. Un títol genial de Luis Cernuda, amb el qual va fer l'antologia final de la seva poesia, La realidad y el deseo, que ho diu tot. O sigui, el moment en què una època renuncia a que la dialèctica central sigui aquesta entre la realitat i el desig, a la força, no és que renunciï a les passions, perquè les passions existeixen. El que passa és que les passions passen a un terreny gairebé amagat i clandestí. I aleshores és quan es produeix molt aquella dualitat victoriana de vicis privats, públiques virtuts. No?
Que es converteixen en hobby.
Són acceptades en la mesura que puguin ser divertimentos més o menys...
Inofensius.
Inofensius i pragmàticament assumits i, en definitiva, que puguin ser absorbits per la societat del mercat i de l'espectacle.
De fet, costaria molt trobar algú del nostre entorn del qual nosaltres sapiguessin que està vivint una passió.
Jo en conec, però t'he de dir que, al contrari d'altres èpoques, aquest individu, o que, bueno, coneixem o no coneixem, no té un prestigi social, per així dir-ho. És vist com una peça inquietant, com una peça atorbadora, que, en certa manera, porta a desajustar el nostre funcionament quotidià. Però això traslado també a la vida pública. En aquests moments, introduir elements d'utopisme també és distorsionant. O sigui, hi ha molta por. Ja no parlem de política. Parlem, per exemple, de la recerca d'una creació artística o d'una obra ben feta. El mateix tema que a mi em sembla extraordinàriament important de l'obra ben feta, en tots els camps. Que era allò que era l'orgull, potser ja no d'aquest artista genial romàntic, però era el gran orgull de l'artesà, i que ens manca tant a la nostra societat. I una de les coses que més trobo a faltar, el fet de que hi hagi l'orgull per l'obra ben feta, l'orgull per l'obra ben feta del fuster, l'orgull per l'obra ben feta de l'arquitecte, de l'amant, del viatger, l'obra ben feta de cada un de nosaltres. Si tu t'embarques a la recerca de l'obra ben feta, abans o després apareixerà un element passional. L'obra ben feta mai es pot traduir en que la distància més curta entre dos punts sigui una línia recta.
Esteu escoltant Les passions segons Rafael Argullol, a Ràdio Estel, espai per gentilesa de Catalunya Ràdio.
Ràdio Estel.
Hi ha un aspecte, que és aquesta visió que l'Steven Pinker va fer en Taula Rasa, i aquí a Espanya, Adolf Tubenya també ha plantejat en alguns casos, i és d'entendre que moltes de les nostres pulsions, contràriament al que nosaltres pensàvem fa un temps enrere, que eren pulsions nascudes de la nostra dimensió cultural, d'un cert coneixement propi del nostre entorn, de les nostres circumstàncies, està ja d'alguna manera determinat en els nostres gens, és a dir, una espècie de nou determinisme en el qual probablement la passió podria ser-ne un d'ells.
És un tema que vinc discutint amb diversos amics neuròlegs. A mi m'interessa molt la neurologia perquè, com la genètica, és un dels últims espais de la ciència que més s'ha desenvolupat els darrers 20-30 anys. Ara, jo crec que, encara que és veritat, que arribarem a trobar molts més determinismes genètics encara dels que sabem, i que no afectaran únicament a les malalties, sinó que, de la mateixa manera que els fills s'assemblen físicament molt amb els pares, també afectaran el component moral, afectaran el component estètic, a tots els components. Malgrat això, si nosaltres agafem dos bessons i els clonem, dos clònics absolutament iguals, i un el posem, per tant, en principi amb el mateix mapa mundi del cervell, un i l'altre, i amb la mateixa herència genètica, un i l'altre, i un el posem a caminar a Patagònia i l'altre a Austràlia, al cap de 5 minuts, l'experiència d'un i d'altre serà diferent, i, per tant, el que habitualment i de manera, si voleu, metafòrica s'ha dit, l'ànima d'un i altre serà diferent, perquè evidentment hi ha un element que és la matèria prima genètica. Hi ha un altre element que és l'experiència. I l'experiència intervé en aquesta matèria genètica. A la història de l'home, quan s'ha preguntat per les coses, sobretot hi ha hagut dos tipus de respostes. Que es veu molt bé a la pel·lícula Lawrence d'Aràbia. A Lawrence d'Aràbia hi ha un moment determinat en què Lawrence, que és un anglès enamorat del desert, està amb un príncep àrab a la lluita per la unificació d'Aràbia i contra els anglesos, etc., i els turcs. Estan al desert, veuen el cel estrellat, i l'àrab li diu a l'anglès per què està allà. I a l'anglès, Lawrence d'Aràbia, li diu perquè, al contrari del que vosaltres creieu, que tot està escrit al cel, nosaltres creiem que res està escrit al cel, i jo, en concret, crec que tot ho puc escriure de nou. Jo crec que no és veritat ni una cosa ni l'altra. O sigui, ens movem entre el tot està escrit i res està escrit. És cert que la genètica i l'evolucionisme, però sobretot la genètica, ens porta a la idea d'un cert nou determinisme. Això és completament cert. I això desorientaria molt a un il·lustrat de finals del XIX, començaments del XX, que creia que tot era producte de l'educació. Ara, per altra banda, donat aquesta part que sí està escrita al cel, el determinisme, és evident que l'experiència de la vida, la presa de decisions, les cruïlles en què hi ha dos camins que has d'elegir un o l'altre, etc, etc, portarien els dos germans clònics, bessons, etc, a ser dos persones completament diverses. Un potser a Patagònia no trobaria un amor, l'altre potser a Austràlia trobaria un amor, o viceversa, i això portaria un camí de benedicció o perdició. Un entraria en una sala de joc i guanyaria el blackjack i l'altre no, i el que guanya potser s'afascinaria, i això ens portaria a la passió del joc, etc, etc, etc.
Adolf Tubenya, en un llibre es diu El cervell eròtic, constata un fet molt sugestiu que diu que els homes, quan volen seduir a una dona, tendeixen a baixar una mica la veu i a impostar-la com per intentar donar-li més volum. I que es veu que els homes fan sense adonar-se'n de manera recurrent al llarg de la història, no? És a dir, seguint amb aquesta idea, diguéssim, d'un determinisme que porta fins i tot que el Romeo i Julieta, és a dir, en aquest cas el Romeo, devia dir-li a la Julieta, devia dir-li el mateix que faríem avui un noi de la mateixa edat a la ciutat de Barcelona o a alguna altra ciutat de Catalunya. En el cas de Romeo i Julieta, que és probablement una de les tragèdies de William Shakespeare més conegudes, més representades, probablement una de les obres que marquen a molta gent quan la veuen per primer cop, sobretot si és en el text original, és a dir, no en una adaptació moderna de l'obra, probablement aquí és on es dona d'una manera bastant evident com la passió pot arribar a produir, sota l'aparença d'una cosa absolutament increïble, inverossímil, que dues persones acabin desitjant-se una a l'altra, morint un per l'altre.
Sí. És que jo crec que hi ha dos processos que a vegades es troben amb la mateixa persona, amb la mateixa relació, però que en principi estan separats. Un és el que al·ludies tu dels rituals amatoris, que sens dubte els nostres rituals amatoris d'una manera molt inconscient continuen lligats al nostre passat purament animal, i en aquest sentit són molt divertits els llibres de Gerald Darrell sobre els rituals amatoris de les diverses espècies animals. I nosaltres, és evident que a l'inici de relacions eròtiques despleguem les armes rituals que estan a les nostres mans. El problema és que enmig d'aquest joc, d'aquest desplegament ritual, pugui haver-hi allò que anomenem enganxar-se. Si t'enganxes, la pròpia ritualitat es veu alterada, perquè el que està enamorat perd el control sobre si mateix i el perd-el, fins i tot perd el control d'aquells rituals lúdics i tranquils que són propis de l'inici de la seducció o del joc de seducció. Quan es produeix això, qualsevol frontera és possible. La frontera entre famílies, que és el cas de Romeo i Julieta, la frontera entre països, la frontera entre classes, la frontera entre enemics, la frontera entre la vida i la mort, que és una cosa ben documentada per part de l'art, però documentada no perquè se l'hagi inventat l'art, sinó perquè realment ha existit Romeo i Julieta, Tristan i Isolda, i molts casos que coneixem de totes les tradicions amoroses, que a vegades no són tradicions amoroses amb el sentit eròtic del terme, sinó que són tradicions amoroses fins i tot dins de l'amistat. El primer text escrit que tenim de tota la història de la literatura universal és un text commovedor, que és el poema de Gilgamesh, i és el viatge que fa Gilgamesh perquè ha perdut el seu amic íntim, que ha mort, Enkidu. Llavors, viatja a la Finisterre del món per intentar trobar una illa de la qual li han parlat, que és la illa que es pot recuperar la immortalitat, per trobar la immortalitat per Enkidu. En aquest cas, estem parlant d'una passió amorosa que es manifesta a través de l'amistat, però no eròtica. Per exemple, un llibre tan equilibrat, potser el llibre més equilibrat de la història de la cultura occidental, que són els assajos de Montaigne.
Montaigne, sí.
La passió amorosa més exaltada que es manifesta a les pàgines dels assajos de Montaigne és per l'amic mort, per un amic que va morir, el qual recorda i és commovedor. Sí. I en aquest cas no estem parlant de passió eròtica, estem parlant de la passió que entranya l'amistat, no? Bueno, la meravellosa relació d'amistat que es ve cantant des de sempre i que no té res, no té que veure amb l'eròtica, però és que hi ha una passió dins de l'amistat, perquè el tema seria molt llarg. Després hi ha un tipus de passió amorosa lligada als vincles de sang que dona per un altre capítol, però que és intensíssima, i de tensions contradictòries d'amor i d'odi, no? El que té de peculiar la relació amorosa no vinculada als lligams de sang és que en principi és una elecció. En principi és una elecció. El que succeeix és que quan tu estàs dins del canal de la passió, la teva capacitat d'elecció pràcticament s'anul·la, perquè estàs imbuït d'una força que no et deixa elegir. És per això que la passió, en general, ha tingut des del començament els seus apologetes, els seus detractors, i a vegades la mateixa persona ha sigut apologeta i detractor. I és per això que pràcticament totes les tradicions, la tradició hindú, la tradició grega, la majoria de les tradicions han aconsellat que les societats estiguin governades per gent que ha superat les passions o que les ha destil·lat o que està més enllà de les passions, perquè si tu estàs lligat amb una passió, és evident que tu tendiràs a donar hegemonia amb aquesta passió. A Estats Units, per exemple, que és el nou vingut i el nou ric de la il·lustració, sí. La revolució americana és la conseqüència de la anglesa i de la francesa, i és una mica la il·lustració transatlàntica. D'acord? Sí. Aleshores, per què veiem tants elements de puritanisme a la vida pública americana? Perquè trasladen aquesta mena d'obsessió il·lustrada sense la vella saviesa eròtica que, a propòsit de Stendhal, parlàvem respecte a Itàlia i a França. Això pot portar a coses tan increïbles com que l'exèrcit d'Estats Units prohibeix explícitament l'adulteri i que l'adulteri és motiu per expulsar de l'exèrcit. Clar? Però aquest puritanisme és la idea de que gent que està pres per passions il·legals no poden governar una societat, que és molt típic dels Estats Units, això.
És molt típic dels Estats Units i d'Anglaterra. No?
Sí, del
món anglosaxó. Anglosaxó, sí. No? Quin dels nostres òrgans governa la passió? És la paraula? Són els ulls? On situem la connexió? Perquè al final...
La passió entra pels sentits.
Pels sentits.
I segurament entre els sentits és possible que la vista sigui el més majoritari, encara que no descartis, com tu mateix has dit, l'oïda, no descartis tots els altres. Entra pels sentits, però si entrés pels sentits i sortís pels sentits, no es convertiria en passió. El tema és que entra pels sentits i queda com enclaustrada amb un interior nostre que no sé com definir, si ànima, si pensaments, si consciències, si esperit, etc., queda enclaustrada allà i no la tornem a alliberar a través dels sentits. Aquest és el tema.
Cròniques italianes, quan parlaves tu de Stendhal des del punt de vista de la tradició amatòria, si es pot dir d'aquesta manera, entre França i Itàlia, i deia, i el temps que fa créixer la passió d'una italiana mata la d'un francès. És a dir, que sembla que es decantava més pels italians que no pels francesos.
No, depèn, és que són...
Considerava que eren més, com més avorrits, no?
És difícil arribar a conclusions sobre els universals de cada nació, però culturalment és evident que Itàlia té com dos grans escoles, l'antiguitat mateixa, i després el renaixement barroc, que crea una escola que encara no té mare a Itàlia, que és l'escola, diríem, del caos que sempre acaba sobrevivint. Perquè a mi el que em meravella d'Itàlia, fins i tot des del punt de vista ja no de la política, sinó dels sentits, és que tenen una estranyíssima habilitat per ser creatius enmig del caos. En canvi, jo diria que el francès, una mica amb el model cartesià, el que requereix és un ordre, i a partir d'aquest ordre situa millor, a partir d'aquest ordre manifesta les seves armes, la seva possible superioritat o no, però no es mou bé el caos, el francès. En canvi, l'italià es mou com a peix a l'aigua, el caos. I el que passa en tots aquests escriptors i artistes que viatgen a Itàlia, abans el cas de Goethe que et deia, o de Stendhal mateix, és que queden fascinats per la possibilitat de no únicament sobreviure, sinó de crear meravelles enmig d'un aparent caos. Cosa que un britànic o un francès no hi està acostumat.
Ja que estem a Itàlia, que és és on palpita el catolicisme i d'alguna manera s'han donat grans passions, en aquest cas no des del punt de vista de l'humà, sinó de lo no humà. És a dir, en aquest cas, la passió a Crist, no? És a dir, passions que no estan lligades a una realitat física, sinó a una realitat intel·lectual i religiosa i espiritual. No?
Jo crec que el cristianisme, al moment El cristianisme té una pedra angular que es pot formular de dues maneres. Una, que és el Déu encarnat i després es converteix en carn de sacrifici. I després la gran promesa que fa el cristianisme, que és el que jo crec que com el seu inici li dona el gran èxit de masses, que és la resurrecció de la carn. O sigui, no és una immortalitat abstracta, etèria, com podia ser la dels egipcis, sinó tu ressuscitaràs i al ressuscitar tornaràs a veure la teva mare, el teu pare, la teva dona, el teu fill, el teu germà... O sigui, la corporeïtat d'aquesta resurrecció, que no és l'energia i una cosa indeterminada. Això li va donar un gran èxit popular. Per tant, el cristianisme, des del començament, és molt corpori. I el moment en què la representació cristiana, l'art cristià, posa el cos de Crist al centre de tota l'escenografia, és evident que aquí es desenvolupa una gran sensorialitat. I a Itàlia tot el component estètic ha sigut, en aquest sentit, molt, molt sensorial. El catolicisme té aquesta vessant molt sensorial. Però fixa-t'hi que la mateixa mística, la mística de Sant Joan de la Creu, Santa Teresa de Jesús, què succeeix? Que com la mística és allò que nosaltres no podem representar, perquè la unió amb l'esperit és irrepresentable, aleshores utilitzem una escala, utilitzem uns graons per arribar a això irrepresentable, que és allò que tenim a l'abast. I allò que tenim a l'abast són els nostres sentits, i allò que tenim a través dels sentits és la nostra sexualitat. I aleshores et trobes que les grans imatges místiques de la història de la poesia universal són imatges d'una sexualitat extraordinària. I això ja Bernini ja ho fa amb marbre, el fer l'èxtasi de Santa Teresa, que és una de les imatges més sexuals que s'han esculpit mai.
La passió es pot culminar? O perquè sigui passió? És a dir, en el moment que culminem ja comencem a perdre.
No, és que la passió no es pot culminar. Tant de bo com el terreny de l'amor... Tenir relacions sexuals fos culminar la passió, però tenir relacions sexuals no t'allibera de la passió si tu estàs posseït per aquesta passió. Pots tenir una sent relacions sexuals amb l'objecte o subjecte de la teva passió i no la culminaràs. Per definició, la passió no es culmina. Abans parlàvem de Goethe, hi ha un moment meravellós al final del Faust, a la primera part, que Faust, que ja ha viscut moltes experiències sensorials i de coneixement, fa un monòleg, que està en una cova, hi ha una tempesta i fa un monòleg, i diu, i ara vaig bojament del desig a la possessió, però quan estic a punt d'arribar a la possessió, em consumeixo pel desig. O sigui, el que és genuí de la passió és que estàs tancat contínuament en un cercle viciós que et fa anar del desig a la possessió, però quan estàs a punt d'arribar a la possessió, el desig encara és més fort que la pròpia possessió. I amb el terreny de l'amor, la sexualitat no... És que la sexualitat, esclar que és molt millor que es tradueixi en sexualitat, però la sexualitat no eliminarà ni et farà superar l'obsessió passional.
Doncs bé, en el programa d'avui hem parlat de la passió de les passions, a l'amor. Gràcies, Rafael.
Gràcies a vosaltres.
Heu escoltat Les passions segons Rafael Argullol, a Ràdio Estel, espai per gentilesa de Catalunya Ràdio.
Ràdio Estel, Barcelona 106.6.
Connecta amb la teva música, amb la teva pròpia banda sonora. De dilluns a divendres de 8 del matí a 6 de la tarda i els divendres fins a les 5, connecta amb la fórmula Estel de Ràdio Estel, la radiofórmula que ha marcat precedent en el panorama radiofònic. Tots els estils i els temes que s'han convertit en imprescindibles. De dilluns a divendres de 8 del matí a 6 de la tarda i els divendres fins a les 5, sintonitza la fórmula Estel de Ràdio Estel. Senzillament, bona música.
Ràdio Ràdio Estel us reserva per als dimecres a les 11 de la nit un temps de diàleg, mitja hora per compartir l'experiència religiosa des de la seva diversitat, amb testimonis de persones creients, activitats de les diverses religions i una mirada completa de les creences que parlen, escolten i es coneixen. Temps de diàleg, un programa de les religions al servei de la pau. Us esperem els dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Estel.
Temps de diàleg, amb Ignasi Miranda.
Les últimes notícies, avançaments dels programes, el santoral, les enquestes, els concursos... Exprimeix Ràdio Estel tant com vulguis a les xarxes socials. Si vols saber-ho tot, nosaltres estem en tot. facebook.com/radioestelbsn i twitter.com/radioestel. Busca'ns, connectarem amb tu.
Feliç tu que has cregut. Allò que el Senyor t'ha anunciat es complirà.
Lluc 1:45. Petit concert de nit. Largo al factotum, del Barber de Sevilla, de Rossini, per Thomas Hampson, baríton.
Poi del mestiere, con la donnetta, col cavaliere, con la donnetta, la la ran lera, col cavaliere, la la ran la, la la. Ah, che bel vivere, che bel piacere, che bel piacere. Di qualità tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi, vecchi fanciulle, qua la parrucca, presto la barba, ora sanguigna, presto il lieto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, qua la parrucca, presto la barba, presto il lieto, e Figaro, 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 ahimè, ahimè, che furia, ahimè, che furia, solo è la volta del carità, del carità, del carità, uno alla volta, uno alla volta, uno alla volta, per carità. E Figaro, sol qua, e
Ehi, figaro! Sono qua, figaro qua, figaro là, figaro qua, figaro là, figaro su, figaro giù, figaro su, figaro giù. Rotto processino sopra il fulmine, sopra la coda, nella città, nella città, nella città, nella città, nella città. Ah, bravo figaro, bravo bravissimo, ah, bravo figaro, bravo bravissimo, a te fortuna, a te fortuna, a te fortuna non mancherà, la 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 la, a te fortuna, a te fortuna, a te fortuna non mancherà. Sono il fantum della città, sono il fantum della città, della città, della città, della città.
Granada, d'Albéniz, interpretada per Elidio Díaz a la guitarra i els solistes de Zagreb. Petit concert de nit.